11 i 8 minuts del matí, un dilluns més. A aquesta hora saludem Josep Maria Félez, Jesús Galindo i Àngel Casas. Bon dia a tots tres.
Bon dia tingueu.
Ells són els nostres tertulians esportius de la temporada. Avui, en primer lloc, ja ho fèiem ara a la redacció, en aquests minuts d'impàs entre el butlletí i l'arrencada de la segona hora del programa, felicitava l'Àngel, Àngel, per aquesta victòria d'ahir de l'Espanyol contra la Real Societat. No és que fos una victòria d'urgència, molt necessitada,
però molt útil.
Però molt útil, així és. El Barça també ha guanyat aquesta jornada amb el Rayo Vallecano, continua sense encaixar cap gol Bravo a la porteria. Haurem de parlar, si voleu podem parlar-ne, de Cristiano Ronaldo, que està en un gran estat de forma. Ahir 3 dels 5 gols que el Madrid li va endossar a l'Atlètic Club de Bilbao, que està en caiguda lliure. Això de jugar a competició europea, evidentment, no l'està beneficiant per res. I això sí, tenim també, ho comentava amb l'Àngel, mentre el Jesús i el Josep Maria recorden el partit del Rayo Vallecano, el partit de la Copa d'Europa amb el Paris Saint-Germain, que encara no ha estat motiu. Bé, amb el Josep Maria Félez sí, que dimecres de la setmana passada el vam comentar. El Josep Maria, li agraïm telefònicament, va entrar, va fer la seva valoració. No sé, Jesús,
quina valoració va fer?
I Àngel, aquell partit, quines sensacions us va deixar? O Josep Maria, comences posant en context el Jesús, d'aquell 3-2, Paris Saint-Germain 3, Barça 2. Primera derrota a la Champions i el que va de temporada de l'equip de Luis Enrique.
Bé, jo vaig una miqueta contra el periodisme, perquè fixeu-vos que en aquest partit el Barça va tindre doble possessió de pilota, doble quantitat de corners a favor, doble xuts a porta que no xutem mai, i vam perdre el partit. En canvi, per exemple, amb el partit del Rayo de l'any passat, es va criticar, vam guanyar 0-4, es va criticar que la posició de pilota que la vam perdre, i vam guanyar 0-4. Vull dir que és anar contra un sistema, que és, en aquest cas és el Barça, cada vegada estic més aferrat al Barça en aquest cas, perquè està demostrat que no. El Barça va fer un mal partit en defensa, i en atac va jugar bé.
Allà va ser on va fallar el Barça.
Va fallar el Barça, res més. Però vull dir, el que no es pot és comparar això de les possessions i tot això, no estic gens d'acord amb això que em tema. Ara, això sí, el Barça va jugar molt malament defensa i sobretot els dos laterals van fallar moltíssim. Van ser dos vies ràpides. Crec que aquella gent va tenir una sort molt important que no jugués a l'Ibra, per mi, perquè juguen d'una altra manera diferent, no juguen per ell, i juguen tenen tiros tècnics i ràpids i bons, i bueno, i en defensa ells són més vulnerables, el que sembla,
Qui ho va apuntar a l'última tertúlia, que els laterals del Barça eren el gran mal?
Ei, no, l'Àngel.
Jo vaig diferenciar entre el
lateral... Ara també ser oportunista,
El lateral Alves o el lateral...
No va encertar, va ser visionari.
Alba. Jo diferencio entre els dos. I aquest dia, jo veient-ho per televisió, amb un dels gols de tots els defenses que hi havia, l'Alves no hi era en aquell moment. I l'altre va ser un tu a tu de l'Alves amb un jugador. Vull dir, bé, no... Però crec que...
No vol dir res, però ho diu.
Però ho dic.
I la prova és que ahir no va jugar l'Alba i va jugar el d'allò, el Matier de l'esquerra.
És un càstig per Alba, ahir no jugar?
Segons el Luis Enrique, no. És una rotació de jugadors que fa.
És que a veure...
Li van arribar a preguntar, perdó?
No ho sé.
No ho sé, la veritat no ho sé, però és igual. De totes formes, el Luis Enrique, a veure, amb les rotacions que fa, és molt fàcil amagar quan sigui càstig o no. Sí, perquè com que les està fent contínuament,
correcte.
Amagar-ho, no és càstig, no estic fent rotacions, no passa res, és fàcil. Vull dir, aquí té avantatges. Jo volia anar al partit de la Champions a dos coses, dos temes. Un, a l'esportiu, el Barça, per mi, va fer un bon partit, va jugar fatal en defensa. Vull dir, va perdre per les errades defensives i prou. Vull dir, aquí està tot. L'altre, respecte a les crítiques a la premsa. A veure, les crítiques a la premsa, a un sector de premsa.
Sí, correcte, sí.
Vale.
Sí,
hi ha una premsa aquí a Barcelona.
Evidentment.
A part, ja deixo fora la de Madrid.
Parlo de la premsa de Barcelona, no parlo de la premsa de Madrid.
Deixo fora la de Madrid, perquè bueno, la política que tenen és la seva i és la que creuen convenient. Però dic que la d'aquí. A la d'aquí hi ha una persona, que jo ja ho he dit altres vegades, que jo crec que dins del Barça ha fet un gran bé, però que també ha fet un gran mal, que és el Pep Guardiola.
Sí.
Ha fet un gran bé perquè esportivament no se li pot regatejar res, cap mèrit. Al contrari, tots són elogis i així.
Correcte.
Però a l'estil de joc, va crear, o sigui, es va crear entorn a Guardiola, té un entorn potent de premsa, que tot el que fa el Guardiola, tots els plantejaments del Guardiola, tot és encertat, i tot el que surt d'aquí està malament des de que va marxar Guardiola.
Sí.
Amb Tito Vilanova no es va notar, perquè Tito Vilanova mantenia una mateixa trajectòria, però amb Tata Martino se'l va matxacar per part d'aquest sector, jo crec que injustíssimament. Total. Perquè jo crec que el Tata Martino és un gran entrenador, i si el Tata Martino l'haguessin deixat treballar, actualment encara estaria al Barça, i fent bé, però si l'haguessin deixat fer el que hi volia. Que llavors podem criticar del Tata Martino, que tingués l'actitud al final conformista, que passés de tot i que cedís a les pressions.
Normal.
Això ja ho podem criticar, però estem a part. Aleshores, vull dir, aquesta persona ha fet molt mal, i ara estem amb la mateixa. Vull dir, amb el Luis Enrique se li està perdonant absolutament, el que no se li perdonava al Tata Martino se li està perdonant al Luis Enrique.
Sí.
Luis Enrique no està fent el joc del Barça, del Guardiola, perdó, i en canvi estic llegint i estic veient a sectors de l'entorn aquest de Guardiola, que l'altre dia, bueno, un comentarista, no vull dir noms, però un comentarista va sortir dient per la ràdio de que el Barça estava tornant a funcionar perquè Luis Enrique havia recuperat a l'estil de Guardiola.
Va,
o aquest senyor, amb tots els meus respectes, i és una firma coneguda, amb tots els meus respectes, aquest senyor, o no té ni idea de futbol...
Més aviat això.
O no té ni idea de futbol...
No és exactament, que sinó és que no interessa dir això.
Clar, vull dir, llavors, aquí és on es pot fer la crítica a la premsa, sí. Que hi ha una divisió que la va crear el Guardiola, i amb tots els meus respectes, vull dir, ostres, jo ho he dit sempre, Guardiola, reconeixem-li els seus mèrits, elogem-lo per el que ha fet, però un cop ha marxat al Barça, per què ha volgut? Per què ha volgut un cop ha marxat del Barça? Oblidem, que de Guardiola li deixem treballar.
Però ha deixat...
deixem treballar.
Aquest matí he tingut això, la tertúlia, he tingut aquest tema, precisament. Aquí el gran dominador de l'assumpte és el Cruyff. Val, el Cruyff.
També.
El Cruyff, com que es pot apagar, aleshores té un molt sector a favor encara, ha deixat unes branques molt fortes. I aquesta branca molt forta és el Guardiola. Clar. És una de les branques fortes que té el Barça.
El Guardiola és un cas... el Cruyff és un cas semblant.
Igual.
La seva etapa com a entrenador del Barça, vamos... digna de tots els elogis del món.
Sí,
però
un cop ha sortit amb una flòcul, amb
una flòcul, però bueno, però digna d'elogis. Els resultats allà estan. Però després d'això, oblidem-se.
Sí, sí.
Oblidem-se.
No sé si estic encertat o no, perquè no els he vist suficient. Però jo crec que en uns determinats moments, els moments del tiqui-taca d'allò, era més ràpid que el mateix tiqui-taca de després, vull dir, no sé. O sigui, es jugava més ràpid.
Dos versions.
I tenia molta més força, allò. I és molt diferent. És molt més fàcil parar, frenar, obstaculitzar un tiqui-taca lent que un tiqui-taca ràpid. I crec que hi havia més rapidesa. I això, ho dic inclús pel partit d'ahir de l'Espanyol, vaig veure que en l'entrenament, el calentament aquell previ, una rapidesa que em va donar moltes esperances. I després la vaig veure en el joc, que va tenir que el mateix control de pilota, però tingut amb rapidesa, té una eficàcia...
Sí, sí.
Molt superior a la d'allò. No ho sé, ja dic jo...
No, sí,
crec... Això s'ha dit moltes vegades, es juga com s'entrena.
Sí, però que la rapidesa té
i
un valor...
I en futbol, en bàsquet...
Rapidesa o lentitud té una diferència de que és més frenable un que l'altre, ni més ni menys que això.
No, però sí, amb això estem totalment d'acord, aquí no hi ha discussió. Vull dir, jo, les diferències que jo veig del Barça d'ara, per molt que hi hagi moments que vagi el tiqui-taca i així, el d'abans...
Tu, Jesús, hi trobaries moltes rapidesa. Diferències.
Jo veig molt diferent. Jo veig molt diferent el joc, que també juga la possessió, que juga a tocar la pilota, però perquè té jugadors per tocar la pilota. Però oblidem-se, els jugadors que hi ha ara, encara que alguns són els mateixos noms, no són els mateixos que estaven a l'època de Guardiola. No tenen la mateixa joventut, no tenen la mateixa rapidesa, no tenen la mateixa frescura, i s'ha incorporat gent nova. Llavors, l'estil canvia, i a mi el que m'agrada de Luis Enrique, i m'agradava del Tata Martino, és que sense perdre... aquesta de Johnson, de tocar la pilota, intentàvem buscar coses noves. El Tata Martino intentava, en un partit que veies encallat, canviava i començaven a fer contracops. Intentaven xutar des de fora, i el Luis Enrique està fent el mateix. Després no. Jo estic parlant dels primers partits. Després el van començar a matxacar per tot arreu i es va baixar els pantalons, que això és el criticable del Tata Martino. No la seva forma d'entrenar ni de portar l'equip, sinó que després es baixés els pantalons. Això és el que li critico.
I fer jugar sempre els mateixos homes amb por a que algú s'enfadés.
Clar, jo això és el que li critico.
Ahir, per cert, la possessió la va tenir el Barça. amb dades?
Sí, sí, la posició de Barça, Barça també.
Com apuntava el Josep Maria,
no les dades, però
aquest va ser el primer dia que el Tata de la temporada passada va veure que aquí alguna cosa no anava amb el seu funcionament. Quan es guanya 0-4 a Vallecas i el que es critica és la pèrdua de possessió de pilota.
Això és ridícul.
Ahir van ser només dos. Bueno, abans d'ahir, dissabte.
Va haver oportunitat per fer-ne 6 o 7, vull dir, 6 o 7 claríssims, Inclús el Messi va fallar 3 gols cantats, que no és normal amb ell, però bueno...
El Messi, si en vés de ser el Messi ahir, el que fa el mateix és el Pedro, l'estaríem matxacant ara, per el que va perdre.
Sí, sí.
Perquè va perdre ocasions que no les té que perdre.
Correcte.
El Messi t'hauria fet... Ai, el Pedro t'hagués fet un gol i t'hagués fallat 5, bueno, li estaríem fotent hòsties en perdó per tot arreu.
I després el tema arbitral, això de la OZ, una altra vegada un penal claríssim, és que no es comprèn. Perquè si considera que no és penal, doncs que li ensenyi targeta groga a aquell home, perquè representa que s'ha tirat, no? I va ser una porter, va aixecar inclús el peu per fer-li penal, però no.
Sí, sí.
No sé el que hi ha que fer amb aquest futbol d'avui dia perquè els àrbits facin alguna cosa millor.
Mm-hmm. Parlàvem de la... Digues, Àngel, sobre el Barça.
Amb això de la possessió del partit d'ahir... mirant els números, però veient-ho, va tenir més possessió la Real Societat que nosaltres. Especialment perquè a la segona part l'Espanyol es va dedicar més a defensar, es va tirar enrere i controlava molt més la pilota la Real Societat. Si és millor, si la millor defensa és un bon atac o això no deu. Però el fet és que l'Espanyol es va acumular molt i es va concentrar molt darrere i va controlar molt més la pilota a l'altre, però no li va servir suficient, vull dir, a pesar de controlar la pilota. Vull dir que midir-ho pel control de la pilota, perquè en el control de la pilota també hi entren aquells passes que des del mig camp es tira la defensa i que se la van tirant estona.
Exacte,
sí. També hi entra això, amb el control de la pilota.
No,
i no és el mateix el control allà davant que el control allà darrere. Vull dir, no... La mesura del control, vull dir, és fictícia perquè no dona idea de la capacitat de marcar.
El cas més clar, el Madrid, amb la majoria dels partits de control de pilota no en té gens.
No en té gens.
I et guanya 0-4.
Sí.
També depèn això dels jugadors que tens, de les armes que utilitzes.
I l'Espanyol, a la segona part, es va posar a defensar i li va anar bé perquè s'hi va posar tant que els altres també van baixar i es va poder fer el segon gol aprofitant-se d'això.
Segurament, Àngel, Sergio González no buscava aquest joc tan defensiu en la construcció del seu Espanyol, però no. Està tirant cap aquí perquè és el que funciona.
Ahir va ser,
i seria una lectura
intel·ligent, estratègic. Volguem defensar un 1-0, que és molt perillós un 1-0. I si ho fas des del començament encara ho és més. Perquè et dona una confiança que te la poden esborrar amb un sentiment. Vull dir que no d'allò. Bé, li va sortir bé i els altres, doncs... Hi va haver quatre tiros a porta de les dues parts, amb la diferència que un es va parar els quatre i l'altre només en va parar dos, vull dir, i van ser dos gols, vull dir, però de tiros a porta dintre d'allò n'hi va haver quatre i quatre només, però això no és suficient per tranquil·litzar-te. O sigui, dit d'una altra manera, fins a l'últim minut vam estar patint.
Sí, fins al gol d'Estuani
està patint.
Entra dintre el sistema del futbol també això, vull dir que
sí.
No tot és guanyar
golejada.
Sí, exacte.
Sí, sí, no, d'acord.
A més, de que jo penso que van una miqueta, per el reportatge que he vist, positivament de cara a un resultat d'anar.
Sí.
Em sembla bé, perquè fixa-t'hi que està el Bilbao baix a tot i que no estarà baix a tot a final de Lliga, però ningú estarà d'aquests millor, perquè tothom està buscant els que perden a casa o guanyen a fora. Està lluitant tothom moltíssim,
sí.
Són punts perillosos.
No. El cas, per exemple, d'ahir del València Hermètic de Madrid. Els 13 minuts del València ja n'havia fet 3.
Sí.
Algú devia passant allà, perquè realment... I em preocupa molt perquè el proper partit és el camp de l'Hermètic de Madrid i s'ha de recuperar d'alguna manera l'Hermètic de Madrid.
Sí.
O de moltes maneres, vaja, vull dir que fa més poquet que no vas amb tu, que és, no sé, un que ha guanyat el camp, que hagués guanyat el camp del València.
El proper partit de l'Espanyol, com apunta l'Àngel, és el Vicente Calderón, el diumenge 19 d'octubre. Aquella jornada el Barça juga en dissabte a casa contra l'Eibar a les 8. No hi ha, per tant, Lliga aquest proper cap de setmana?
No hi ha selecció.
M'ho expliqueu? Seleccions?
Selecció comença...
Amistós, us imagino.
Avui es concentra... No, classificació.
Classificació, tinc entès.
Els dos, ara no me'n recordo els equips. És l'Obed,
i la Rússia.
Bielorússia i no sé, no
sempre grans rivals.
Grans rivals. Si no ha tocat un rival molt fluixos aquest any.
L'Espanyol arriba vuitè a aquesta aturada, per tant, per seleccions amb 9 punts, 10 per sobre el Barça en aquest liderat de la Lliga. El Madrid és quart amb 15 i apuntava ara el Josep Maria Félez, l'Atlètic és 18è, per sota només té el Córdoba i el Depor, tots tres equips que tanquen aquesta part baixa de la classificació amb 4 punts ara mateix.
Jo a l'Atlètic volia fer una puntualització que el Félez ha dit de que al final no estarà baix. Però ho vull jugar.
Correcte, però que vagili.
L'ho vull jugar, ja no el partit amb el Madrid, eh?
No.
Altres
sí,
partits.
Sí, fatal. Però que vagili. No estarà baix, crec que no estarà baix, però que vagili, eh?
Està
perquè
molt malament,
penso
eh?
Que si hi han tres equips a Espanya que no han baixat mai a segona divisió, el Madrid, el Barça i el Atibau, el candidat més d'això és el Bilbao, que un dia o altre baixarà amb aquesta política que va seguir.
No crec que baixi, eh? Però que l'Atlètic aquest any o canvia molt, canvia radicalment, canvia el xip,
sí.
O patirà moltíssim. Jo crec que el millor que li pot passar a l'Atlètic és que quedi eliminat ja al desembre d'Europa i es centri en la Lliga.
Sí, per tot
perquè si no patirà moltíssim.
Cal recordar que aquest Atlètic va eliminar
el
Nàpols.
Cap al Sergi, cap a l'amic Sergi, que em sap greu per ell.
Cap al Sergi Sánchez, el president de la penya.
Si encén, perquè no li desitjo cap mal, al contrari.
Com la cosa continua així, el convidarem un dia. El convidarem un dia que ens expliqui què passa, perquè va eliminar, insisteixo, el Nàpols, i és a la Champions, i no hi és el Nàpols, però des d'aquell moment sembla que la cosa s'ha acabat, l'objectiu complert, classificats per jugar a la Lliga de Campions, i veurem si suma un punt en aquesta lligueta, i veurem a la Lliga també, en el moment en que l'agafi ja per abandonar la competició europea, si és aquest el punt d'inflexió per tornar a veure que la Lliga s'està perdent i s'està caient al pou.
Sí, sí. I després és molt difícil sortir, eh? Per un equip que no està acostumat a estar en aquestes situacions, a vegades els hi costa més que amb altres,
sí, sí,
eh?
Sí. La necessitat de guanyar
punts... És més fàcil
punts...
que et reaccioni un Deportivo d'aquests que ja han estat en aquesta situació altres cops, o un Espanyol o així, que un equip gran que va cap avall, eh? Els hi costa.
L'Espanyol, noms d'ahir, Àngel, Lucas Vázquez, que es va estrenar amb el primer gol.
Sí.
Estuani, que sembla que quan té els minuts finals és més productiu.
És
una
productiu,
forma de rendibilitzar-lo més.
Perquè juga al centre.
Caicedo va fer la resta.
En la seva època el van fer jugar d'extrem dreta i és més eficaç en el centre que no pas... I va sortir el substituir Caicedo. Jo ja ho preveia, vaig dir, veuràs que abans de 10 minuts haurà canviat el que feia. Sí, i efectivament rendeix més en el centre, vull dir, és...
I qui també rendeix és Sergio García, que ha de jugar aquest Espanyol.
Com,
Sergio García ha de jugar...
Molt bé,
sí.
El primer gol va ser una jugada genial, vull dir, una escapada d'ell per l'esquerra, vull dir, amb una habilitat molt gran, i un passe que en Lucas, que també és un gran fitxatge, és un tio que rendeix molt de si. El que estic content és que la substitució no fàcil del Sant Cugatenc, el
David López.
Amb el Canyes, vull dir, s'ha compensat
molt. Té més experiència.
Està funcionant aquest fitxatge.
I la defensa s'ha consolidat molt. Especialment amb l'entrada del Fuentes, del retorn del Fuentes. I vull dir, s'ha consolidat molt la defensa, vull dir, ara està... O sigui, s'ha consolidat la defensa, la mitja i la davantera, vull dir...
Ara mateix hi ha bon ambient a l'Espanyol, esportivament parlant, i que es mantingui.
Sí.
El dissabte...
Això va en funció dels resultats.
El dissabte al matí parlàvem d'uns jugadors, i entre ells parlàvem del Sergio García, que la gent no està a l'Espanyol, però és que és un gran jugador. és que és un jugador molt bo, el sí, 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 sempre sí, ha sigut un gran jugador.
Sí, sí,
i
sí.
El fet que ara està l'Espanyol, i l'Espanyol està renqueant, no vol dir que no sigui ell un gran jugador. I ho està demostrant, ho està demostrant.
Sí, sí. I a més, també, m'hi va millor, en comptes de fer de davanter centro, jugar, vull dir, per darrere.
De fals nou.
Perquè sí. Ell té molt, molt sí. Control de pilota, de capacitat de... vull dir que jo crec que la davantera està molt ben i molt ben apoyada pels dos extrems, tant el Lucas com el Montañés, que ahir va jugar cap al final només, no sé per què, perquè estava en condicions, però bueno, no va anar malament el...
Aquí sembla que el que li costarà més, o aviat se li posarà la creu, és Salva Sevilla.
Potser sí, potser sí. Jo no l'he vist jugar encara molt suficient com per formar-me'n una idea. Però els que juguen en el seu lloc ho estan fent bé, vaja, vull dir, estan d'allò, vull dir que...
Ahir va ser un bon dia, sens dubte, per l'Espanyol, per tots aquests noms, i fins i tot hi afegiria Víctor Sánchez, també.
Sí.
Al Barça hi ha dos noms que us vull posar sobre la taula. En primer lloc, Dani Alves, unes suposades declaracions en què diu que ja l'any que ve es veu a Anglaterra, no diu l'equip, i Gerard Piqué. Recordem que van perdre aquí tots potser no, ara rectifiqueu-me si m'equivoco, l'aposta que Piqué seria titular a París, no ho va ser, no sé si aquí hi ha l'errada per buscar-li una errada a l'alineació de Luis Enrique d'aquell dia.
Jo, per mi no va haver cap errada, sinó que...
Recordem que van jugar Mathieu, Mascherano.
Sí. Jo penso que errada no, perquè la filosofia de Luis Enrique és aquesta, i penso que el Piqué està fluix. I no es pot valorar que el dissabte va jugar tot el partit i va jugar bé, no, però és el rival no és el mateix. Jo penso que el Piqué va agafant confiança, però està fluix en aquests moments.
Piqué no va ser dels millors, per tant, a Vallecas?
Bueno,
dia que va tenir també titularitat?
No tenia rival davant ell i es va dedicar inclús a passar pilotes, que no ho fa mai. Va donar el passe del gol, em sembla, sí. Com a Messi, i cosa que no fa mai, va dedicar a donar pilotes.
Però el Piqué o el Bartra? Ah, no, els dos el Bartra també va donar un.
Sí, sí, el Bartra i el Piqué també.
El Bartra també va donar un gol. Un passe de gol va fer.
Sí, el de Messi,
va ser el Piqué, el de Messi.
És Piqué, jo crec que és més aviat un refús que una passada.
Sí, el que passa que no li va fotre fava la pilota com li foti la fota a la quinta punyeta, sinó que la va intentar passar-la, per dir alguna
cosa. Piqué, per tant, el Josep Maria creu que no havia de jugar a París, si és decisió de Luis Enrique. Jesús,
jo, a priori,
s'ha parlat d'aquests centímetres que potser faltaven.
A priori crec que sí, exacte. A priori crec que sí que tindria que haver jugat. Després veient el resultat, jo no et pot dir que sigui de sencer que no jugués, perquè tampoc va ser el perill pel mig, el perill va ser per les bandes. Quan es va crear tots els conflictes va ser per les bandes. Els del mig van complir bastant bé, dintre del que cap, perquè el Paris Saint-Germain també va tindre més ocasions.
Tres de claríssimes de...
Que es van desbaratar, vull dir que jo crec que no es pot criticar la decisió, vull dir, no es pot criticar. I ja dic que amb les alineacions, insisteixo en el que he dit abans, em sembla que aquest any serà molt difícil criticar Luis Enrique, perquè si continua fent aquestes variacions, aquests canvis, i cada partit juga una defensa diferent...
És una quiniela, sí.
Serà molt difícil. Serà difícil encertar-les i difícil criticar-les.
Ahir no va encertar ningú, de jugar a la lateral esquerra al matí, ningú va encertar.
No.
Però ningú.
I va fer un gran partit.
Sí.
Un gran partit, eh?
Cal recordar que Mati ha jugat sempre de lateral.
De lateral, sí. Però com el Jordi Alba el València, no es posi les piles, pot patir, eh?
Ahir Alba va ser el que no jugava, en canvi Dani Alves sí que es va salvar i va tornar a repetir titularitat. La segona part d'ahir del Barça-Vallecas sí que és criticable o...?
Es va relaxar amb el resultat, ja, com tenia els dos gols a favor, es va relaxar amb el resultat. I
un altre equip apreta una mica i et posa en perill.
El Barça no m'aixeca mai.
El Rayo, però, va demostrar que podia passar minuts i minuts, que el que és introduir la pilota dins la porteria difícilment ho hagués aconseguit.
Llavors el Barça es relaxa i va jugant. I va crear, la prova és que va crear diverses oportunitats de fer gol, no ho vam ampliar, però vull dir, va jugant, perquè vagin passant els minuts.
El Messi va fallar 3,
Sí, 3, totalment, i clares,
I fallar,
Fallar.
No és allò de dir, hòstia, no tinc mala sort. No, és fallar.
Sí, correcte.
Que no qui... ens critica pel gol de Messi, eh? No es mereix les crítiques.
No, qui però... no sé si va fallar, sí que en va parar unes quantes, però l'altre porter, parlem de Gorka, Gorka Iraizoz, també un nom que l'Àngel li ha de sonar i crec que li, no, un somriure a la cara, no?, quan parlem de Gorka.
És que em recordo de la final a Glasgow contra el Sevilla, que jo estava a darrere de la porteria d'on van picar els penals d'això. I no es va moure amb cap penal. Allò posat allà així, no es va moure en cap. I això ho tinc clavat aquí, que almenys fes el gest, home. Vull dir, no.
Per quedar bé.
I era un bon porter, eh? Cuidado. No?
Pues ahir va parar.
Ahir... Em va deixar glaçat.
Aquella final, sí. A més d'un. 5-0 pel Madrid. El Josep Maria, la setmana passada, ho recordo bé, deia que no hi hauria golejada.
Sí, però m'he equivocat totalment.
Però l'Atlètic, Josep Maria, està pitjor del que pensaves o del que volies?
Del que volia.
Com deia, Gorka ahir evita la golejada d'escàndols.
8 o 10 gols evita. Un resultat de 8-0, o 10-0. Sí, sí, i tant.
És un gran porter.
Que encaixant 5 gols que el porter destaqui...
Ostres, sí, molt, eh?
De fet, ahir... abans dels 2 minuts ja guanyava el Madrid.
Sí.
Ahir, siguem honestos, home, dic, clar, se li va posar el partit de cara molt aviat, com dius tu, els 2 minuts se li va posar de cara, i jo, de veritat ho dic, és el primer partit que veig del Madrid bé, aquesta temporada.
Però és que guanyaven l'esquena amb molta facilitat.
Clar.
Sí, els davanters amb els
també defenses... potser pel rival, perquè l'Atlètic estava fatal.
Fatal, fatal.
Però el Madrid està guanyant, està golejant en molts partits i així, però el primer partit que dius, ostres, ha fet un bon partit, és el d'ahir. És el d'ahir. Abans, un bon partit no l'havia fet el Madrid encara. El que passa, clar, que diem-ho de sempre, un equip que té Cristiano Ronaldo, té Benzema, per molt que el critiqui alguns, té el Bale.
Sí.
Clar, a veure, té gol. És un equip que té gol. I és un equip que jugant fatal, si sí. T'arriba 3 cops, et farà 2 gols.
I saben que hi són per això. Clar. A més, eh?
Et farà 2 gols. Aleshores, a veure, és un equip que golejades en farà moltes. Però de joc, ahir va ser el primer. Perquè fins ara, el centre del camp estava desaparegut totalment del Madrid. A tots els partits. O sigui, no caldria que sortissin. O sigui, tres persones les podries suprimir de l'equip i haurien fet el mateix.
És que qualsevol partit de futbol formatiu amb un defensa li diu sempre que marqui per darrere, no? I els del Bilbao no marcaven ni per darrere ni per davant. I guanyaven l'esquena, tranquil·lament.
Després estan les facilitats que va donar a l'Atlètic. Això molta, també.
Moltes.
Però bueno, es va veure desbordat a l'Atlètic també.
Uns van aprofitar les oportunitats que deixava el rival, com és l'Atlètic. El Barça, com dèiem, no les va aprofitar per fer més gran el marcador, perquè el Rayo tampoc és que jugués a defensar-se. En Paco Gémez sempre hi ha aquesta aposta per un futbol que contra el Barça ja sap que el perjudica d'entrada, i era força evident. Abans parlàvem de fer lectures de futbol, tothom pot fer la seva lectura, però vaja, jo crec que coincidim tots en que les pilotes a l'espai eren la clau del Rayo Barça, i així es va demostrar amb els 2 gols, i fins que no va arribar el primer, la transició lenta que apuntava l'Àngel segurament va fer la que en moltes ocasions a mi em va preocupar, per cert, Iniesta, de fet ja porta uns partits que em preocupa, però vaja, això és tan fàcil com posar-ne un altre i deixar-lo a la banqueta. La decisió la té Luis Enrique, però... com dèiem, aquest joc del Barça era també bastant previsible i hagués pogut suposar una golejada major que no només 2 gols. Però...
Ja el recuperarà, ja l'Iniesta. Jo volia destacar el merder que hi ha hagut aquesta setmana entre el Paco Gémez i el Angelotti.
Sí, també.
Jo li dono tota
la raó. Bueno, és que la té tota. El Paco Gémez, és que no hi ha ni discussió.
Va estar molt bé. Va estar molt bé.
Tenim un col·legi nacional d'entrenadors que també és una miqueta desastre. No?
Amb el periodista a qui va enviar a córrer i a tornar-li el missatge a Angelotti. Qui sí que va llançar missatge ahir, i amb això acabem, va ser Angelotti. El preguntat per la pilota d'or diu que aquest any no hi ha dubtes... És el desembre, si no m'equivoco, quan es dona a conèixer el nom del guanyador, però ja comencem a obrir el debat un any més.
Sí, el que passa, clar, el debat de la pilota d'or també, perquè aquests de la UEFA, bueno, és un desastre això de la UEFA, perquè en teoria el que es premia és la temporada anterior, ho farà el desembre, però el que es premia és la temporada anterior. I sempre el que es fa cas és el començament de la temporada actual. Que canvin i diguin que és un premi anual, que no diguin que és de temporada, perquè ells ho venen com premi de temporada.
De temporada, es ven, sí.
Pues no, que diguin que és anual i llavors sí, sí, comptem sí. aquests partits, però si dius que és de temporada, aquests partits és igual que facis 30 gols que 50. Perquè tu estàs premiant la temporada anterior, no aquesta. Sinó que facin un premi anual, que diguin, és anual.
Bueno, no,
però com que no té cap criteri...
Es busca una miqueta que no hi hagi aquesta separació de dir quatre pilotes d'or i una, o dues, es busca una miqueta això, que hi hagi més acostament entre els, entre els dos cracs mundials.
I com que la UEFA és un ente d'aquests tan foscos, tan... tot el que fan és oscurantisme, oscuranturisme... No surt,
sí, sí,
paraula, és això. Tot és amagat. Tot es fa d'amagat.
Aquí les tertúlies les fem en obert els dilluns, quan passen 5 minuts de les 11 i fins a aquesta hora. Àngel Casas, Josep Maria Félix, Jesús Galindo, gràcies. Ens veiem dilluns de la setmana que ve. Malauradament no tindrem per comentar l'actualitat del Barça i l'Espanyol, però ja...
Sempre hi ha coses.
Podríem comentar...
els partits d'Espanya.
No, la segona divisió. Perquè hi tenim el Sabadell, el Llagostera, el Girona...
Jo estic d'acord en comentar la segona divisió, no comentar la selecció espanyola.
Sí. Aquí ho deixem, aquí ho deixa també el Josep Maria. Gràcies i bona setmana, als tres.
Gràcies.
Sant Cugat a fons, amb Sergi Alemany.